Carles?
Ho veig. A mi apunteu-me el no, també.
Dalmas, 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 eres lo más.
Ha canviat d'opinió després de veure el rebombori.
S'acollonit, no? S'acollonit.
Ell és honest i transparent.
Bon, ara, si us sembla, argumenteu cadascú de vosaltres per què creieu que sí està ben anul·lat o per què creieu que no està ben anul·lat. A veure, Pocky, per
molt
començar.
Fàcil, perquè, perquè Ferran en cap moment interfereix en la jugada. En cap moment. És un fora de joc posicional de tota la vida. I els que diuen que molesta el porter... Jo, veient les imatges, en cap moment veig que el porter ni tan sols se n'adoni que allà està Ferran. Estava seguint la pilota tota l'estona, els dos centrals es despisten i Ferran els guanya a l'esquena, de forma claríssima, cap d'ells està pendent de Ferran. És a dir, la comparació amb la famosa jugada de Gené i José Lu no s'aguanta per enlloc, perquè en aquella jugada sí que Gené li fa un rebot la pilota i suposadament habilita José Lu perquè li toca amb la mà. Sí que està en la jugada. I José Lu claríssimament interfereix en aquella jugada. En aquest cas és que Ferran Torres és un actor completament secundari de la jugada. Per tant, jo veig un fora de joc posicional de tota la vida.
Ara veurem el Roger, jo no estic d'acord amb el Puquí, perquè crec que, clar, la llei és una mica, la normativa una mica subjectiva, però parla d'interferir. Què vol dir interferir? Jo crec que el porter i Vallejo, en veure que Ferran Torres salta a buscar la pilota per molt que vagi molt amunt, pensen que pot intervenir en aquella jugada. I només per aquest fet, com que la normativa parla d'interferir o no en la jugada, crec que l'àrbitre pot entendre que interfereix.
Pot entendre.
Clar,
però no està. Què vol dir interferir? Ni tapa a cap jugador. Ni està en la línia, en la trajectòria de la pilota.
Però és veritat que...
Ni està molestant. Insisteixo, ni els centrals ni el porter en cap moment veuen que Ferran està
allà. Per mi, el defensa i el porter fan un primer gest d'anar cap a Ferran quan veuen que salta. Per mi, això és interferir.
Un moment, respecte, per favor, deixin acabar el Roger Mar.
Crec que el porter i el defensa fan un primer gest de veure que Ferran va buscar la pilota i, per tant, el fet d'haver pensat que ell la podia tocar... Sí que s'ajusta,
però no perquè s'ajusta
per mi el concepte d'interferir. Ara crec que és interpretable.
Va fer la tàctica l'entrepà, Pocky ha ficat el pa, Roger la carn, tornem al pa per tancar. Vinga. Que és l'Àlex Dalmas, que en principi va en la línia de que no està ben anul·lat.
Correcte, per mi no està ben anul·lat. Sé que el reglament i sé que hi ha hagut experts, àrbitres, que han dit que sí que està ben anul·lat. Per mi no ho és. Per mi, futbolísticament, no té cap sentit anul·lar aquest gol. Vàries coses. Primer de tot, perquè Ferran ni intervé ni interfereix, des del meu punt de vista. Després, perquè la centrada va molt per sobre de Ferran, amb la qual cosa ja es veu que no és un potencial rematador. I després, sobre el moviment del porter. El moviment del porter és veritat que fa una passa, però és un acte reflex. És a dir, en els porters, en qualsevol centrada, a l'igual que passa a les faltes, a les barreres, inconscientment la primera passa sempre va cobrir el pal curt, perquè és que si la centrada entra per el pal curt, la culpa és per al porter. Per tant, em sembla que és un gest... és un acte reflex que fan. Si tu treus a Ferran d'aquella jugada... Per mi, el porter fa el mateix i exactament. Per mi, la jugada acaba en gol. Clar. Per tant, aquest és el meu argument.
No, entenc el que diu l'Àlex. El que passa és que, clar, no li podem preguntar en aquell moment al porter si fa la passa com un acte reflex o si creu que Ferran hi arribarà.
El porter sí que se li pot preguntar. I de fet, li van preguntar postpartit. I va ser tan mentider que va dir que havia vist a Ferran. Mentida.
Ara.
Fa la passa perquè li surt de forma inconscient i és un,
si fos,
i és un acte reflex.
Si fos veritat, estaria ben anul·lat.
No.
Per cert,
si hagués dit la veritat,
no estaria ben anul·lat, perquè si hagués dit la veritat hauria dit ni havia vist que estava Ferran ahir.
Exacte. Per cert, Pocky, jo estava escoltant RAC1 i, ben escolta, fet. A RAC1 ho van tenir claríssim, Pocky. Escoltem la transmissió de RAC1.
He estat fent consultes, Pou, i vaja, jo ara sí que asseguro que el gol està ben anul·lat. Sí.
Com?
Oh! Sí, perquè el porter salta a tapar Ferran Torres, que és un jugador que està fora de joc. Ens ha ensenyat la línia del VAR, està més avançat que l'últim defensa. Per tant, no.
És el Bianquedes.
El Molló, a la transmissió del Pou, el Molló va estar analitzant i el Molló va considerar que estava ben anul·lat.
Jo vaig sentir una vegada...
Molló, aviam si et saltarà un colló. I saperes el teu patinet perill, eh?
No l'he posat per si un cas.
Explotarà la bateria misteriosament.
Que ja sabia que hi era vostè.
Jo penso que jo estic com l'Àlex del Mas. Jo penso que el porter fa aquest gest, l'hauria fet igual si no estigués Ferran.
És la vostra interpretació.
Ara bé. A part d'això, que jo crec que és un fora de joc posicional, insisteixo, de tota la vida, jo un cop vaig sentir una entrevista a Peja Mijatovic, sabeu qui és?
Sí, home, i tant.
És aquell noi engominat que va fer el gol que va donar el Real Madrid, la seva setena Copa Europa.
En fora de joc.
I els madridistes...
Com ho recorden tots.
S'han inventat... Fantàstic. No, és que aquí, aquest és el moll de l'os. S'han inventat que no surt de les imatges, però hi havia un defensa de la Juve en un corna que trenca el fora. S'ho han inventat, literalment. Literalment s'ho han inventat. Però cada vegada que els hi pregunten, ells ho diuen. Sense que els ulls ni tan sols els hi tremolin de la mentida, de la trola que estan dient. I jo vaig veure a Mijatovic dient, no, que fora de juego, com indignat, que fora de juego, gol legal. Des d'aquell dia vaig dir, ole, aquest tio fa el que s'ha de fer, que és mentir descaradament, sense cap mena de rubor, defensar el gol del Real Madrid. Des d'aquell dia jo dic, a mi no em pillaran mai. A mi, dient que un gol del Barcelona està ben anul·lat. No em pillaran mai!
Muy bien! Sí, senyor! Poquí! Poquí!
Fixeu-vos una cosa. Imagineu-vos que comprem amb un argument molt tècnic i científic que el gol està ben anul·lat. Fins aquí podem arribar, però clar... Però clar, el fet que no cal anar molt lluny ni l'any 98, no, anant aquesta mateixa temporada amb la jugada que deia del gener i el Getafe amb José Lu, encara és pitjor, perquè llavors sembla que estiguin enfotent-se de tu mateix, perquè llavors vol dir, si aquell el vas donar per bo, per què aquest no el dones per bo? Per mi aquest és el dret.
Però és la mala criteri.
En aquesta jugada...
Que perquè no anul·lessin un gol que haurien d'haver anul·lat no vol dir que el del Barça no ho faci. S'ha d'unificar el criteri.
En aquesta jugada, amb tota la jeta, amb tota la jeta, el José Lu li diu a l'àrbitre, hombre, no me lo quites. Hi ha un moment que hi ha una conversa, allò que parla l'àrbitre, i li diu, hombre, així m'hi dient, ah, no. Perquè després li pregunten, què li decías a l'àrbitre? Hombre, pues le dije que, hombre, no me lo quites, por tampoc. Però seran poca vergonya, són tramposos, són fan de la trampa la seva forma de fer. I insisteixo, que són dues jugades que són diferents, perquè aquella jugada sí que és indiscutible que José Lu interfereix amb Gené, i després Gené fa una errada, la toca amb la mà i el rebot va parar a José Lu. Aquest cop és que Ferran, com si no hi fos, insisteixo, podria ser un holograma.
Senyor Sapens, amb el respecte que li
tinc.
Fàcil. Bueno, però pot tenir l'opinió que vulgui el Sapens. A veure, permeti'm.
Imagini's ahir que allò, en lloc de portar la samarreta del Barça, portessin la samarreta aquella blanca de Madrid. Allò hauria estat gol, sí o no? Digui-ho vostè. Amb la mà al cor.
Home, si li haguessin donat al Madrid aquest gol.
No li estic dient això. Li estic dient l'ho d'ahir, però vestits amb la samarreta del Madrid.
Si és al Madrid, si aquell gol hagués sigut
blanc. No, si hagués anat amb la samarreta blanca al Barça. Amb la segona equipació.
El Barça hagués anat amb...
La mateixa... No!
No, home, no, que si fos al Madrid, que és la samarreta blanca.
Si fos al Madrid.
No ho entès.
Ja ho estava dient bé.
Val, correcte.
Sí que ho deies bé, però jo t'ho estic intentant...
Sou dos barbuts tapats.
L'àrbitre li hagués donat el gol al Madrid.
A tot això, ahir a nit, després del partit, el jugador del Granada, el Gerard Gumbau, va parlar al Twitch de Gigantes i va dir això sobre el gol anul·lat.
Yo veo la acción y digo, Ferran hace por disputar, pero le pasa lejísimos el balón, lo que genera que el portero allí no pueda salir. Ese momento que Ferran va a rematar, a nosotros... Te influye en el sentido de vamos a esperar a ver si remata o no remata, el portero sale más, sale menos. Es muy dudosa porque a mí, si me anulan este gol, yo también estaría cabreado. Está bien anulado, pero... para mí sí. Es una influencia mínima que el portero te puede ir dos metros más allí y a lo mejor coger el balón.
Crack.
Y en ese aspecto, los árbitros a principio de temporada nos dijeron que se interfería un poco y hacía la acción por ir a disputar el balón, por mucho que tuviera esa mínima duda, se iba a pitar. Yeah. A mí me generaría mucha rabia, te lo digo de verdad.
Mucha rabia.
Y es lo que pienso. Pero está bien, para mí está bien anulado.
Està buscant l'excusa, està buscant la manera de
anul·lar-lo.
Igual, aquest va anar tot el partit. Tot el, a més, ho dic clarament. Aquest senyor va anar tot el partit amb unes ganes.
De fotre.
D'anar en contra. I ara s'està... Ell admet que busquen, hòstia, com lo podemos anular?
Sí, sí,
bueno, pues mira, fem això. I a l'àrbitre aquest, Soto Grande.
Què podem anular? Poc... Però diu que els àrbitres els van dir que per, ah, poc, que per diuen... poc que interferís... ho havien d'anul·lar.
Mira,
ara el tema és si en altres accions...
Si fos al revés, si no,
el que ens hi va dir, que això que era una reunió d'àrbitres...
A veure, un moment, un moment, que el Marta Gailà té una cosa...
Hi ha un oient...
Silencio!
Hi ha un oient que diu... Poseu-li al Joan Poquí la imatge de Sotogrado a Getafe quan no xiula el penal d'Araujo per mans de Gavi.
Exacte.
El somriure de joia que fa el de Lata i a sobre Granada amb del Ferro Grande al bar.
No, estic totalment d'acord.
A Sotogrado no, la tinc molt present, la tinc molt present. Hi ha un penal com una catedral. Araujo, des del moment que el bar l'avisa per anar a veure, revisar, ell pel camí va pensar, hosti, com ho puc anul·lar, com ho puc anul·lar, com ho puc anul·lar? I quan veu una imatge congelada... que sembla
ara,
que
ara
passa a prop del braç, ja està, ja lo tengo. I surt rient,
senyor.
Mira,
sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.
Aquell penal és una vergonya. És una de no pita, de no xiular allò.
I igual, amb una autosuficiència...
Mira,
una
Joan,
cara, sí. Lo siento, muchachos.
Lo he visto bien.
Catalúforos, jodéis, papata.
Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.
Per mi...
Sotogrado és l'àrbitre, avui m'ho ha recordat una persona al Twitter. Jo he comprovat que és cert, el Barcelona amb aquest senyor... ha guanyat el 25% dels partits que ha jugat.
Fixa't.
A la Lliga li ha arbitrat 8 vegades i només n'ha guanyat 2.
Fixa't.
Té 2 victòries, 2 empats i 4 derrotes.
Fixa't. Fixa't.
No, i el que és... Digues, perdó.
És el segon àrbitre amb pitjor registre dels actuals contra el Barcelona. El pitjor és un tal Pulido Santana.
Fixa't.
El Barcelona ha arbitrat 2 vegades, un empat i una derrota. I en Copa n'ha guanyat un més... Ojo, al camp del Cornellà.
No, realment, teníem l'estadística aquí, volia posar una miqueta d'aigua, però posem més benzina al foc, perquè clarament ha clavat les estadístiques de César Sotogrado i Joan Poquí. Hi han 4 derrotes importants contra Valladolid, Atlético de Madrid, Getafe i Cádiz, i efectivament, i aquella victòria contra el Cornellà, només 2 victòries, és impressionant, amb 8 partits.
I encara gràcies.
Clar, jo no sé si haurem de començar a demanar, no sé si això es pot fer o no, que aquest àrbitre deixi de xiular el Barça.
Això no es pot fer abans, no es pot fer ara.
El Barça va tenir recusat molts anys a Guruceta.
Sí, per l'escàndol.
I el Brito, posteriorment. Sí, els dos per una jugada molt similar, un penal escandalosament fora de l'àrea, i actualment no es poden recusar àrbitres. El que a mi em sembla una provocació que el comitè d'àrbitres designi a Sotogrande.
César, Sotogrado.
Per tornar a Barcelona.
Sotogrado, sí.
Bueno, és que el del Cerro també es diu Grande. És que jo li dic Sotogrande.
Sotogrande.
Que van en el PAC, no?
Fan
un tiquet. Home, la veritat és no, o sigui, després del partit de Getafe, que no pita aquell penal, ja et demostra com és l'àrbitre en qüestió. És a dir, si no et pita això i anul·la el gol d'ahir, està disposat a qualsevol cosa. És a dir, jo ahir vaig quedar al gol i jo vaig trobar que era filar molt prim i després dels precedents que teníem amb el Real Madrid.
És que sembla, francament, que busqui qualsevol detall.
Amb això, que ara ja entrenem, no estic deixant de banda el joc del Barça a la primera part.
Aquesta obra de teatre que passava a la gespa de l'Estadi Municipal, l'obra aquesta de teatre que passava al Municipal Nuevo Los Cármenes, va passar amb un soroll ambiental on cantaven Negreira,
ara,
Negreira.
Ara, aquí volia arribar.
És a dir, que d'alguna forma, vaja...
És vergonyós
és
i lamentable.
Aquest és el tema. Bé, jo crec que ens hem de posar en mans del nostre àrbitre de capçalera.
Ara.
El senyor Sergi Albert, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Sergi.
He agafat paraigües i xubasquero, eh?
Sí? Ui, vas fer bé. I una armilla? No sé si tens una armilla, també.
Sí, també.
Armilla, també. Però fantàstic, sí, perquè podem patir. A veure, d'entrada, bueno, la pregunta és molt clara, Sergi.
Sí. Estic al sector del Molló.
Ai! Oh!
A veure, es poden calmar?
Porta les alicates i talla el cable.
Es poden calmar? Sergi Albert està al sector del Molló i del Roger Zapella. Calleu tothom, que ara ens ho argumentarà. Professor Albert, endavant.
Bueno, simplement jo em refereixo al que diu la regla, no faig res més. Vull dir, intentando jugar claramente un balón.
Claramente.
Pues si va intentar jugar-lo...
Però si salta per
però
tocar-la...
No, aviam,
però si la pilota està a Girona...
Perdona.
Si veies que és impossible...
Silencio!
Aviam, com qualifiquem? Jo vaig sentir ahir un senyor que amb un penal que demanaven contra l'Atlètic de Madrid Real Societat diu, hombre, no se pica penalti perquè la toca con un dedo. O sigui, ¿con cuántos dedos hay que tocar la pelota? Ah, però és que al final, si, si anem filant i cadascú treu la seva conclusió, aviam, això que diu disputant un valor. Aviam, és com el penal que li fiquen a la Real Societat. Està clar, la mà està estesa i aquí. Que són coses que no tenen sentit, això és una altra cosa. Però s'ha de canviar la regla, perquè jo em llegeixo la circular 3 i d'acord amb la circular 3 ho havia d'anul·lar. Per què? Perquè el jugador salta a disputar la pilota i què passa? Que si va a un metre, no. Si va a metre i mig, tampoc. A dos metres, sí.
No, si, si, pot, arri- sí, no, si no. Pot arribar a la pilota, sí, si no pot arribar... Està prou lluny
de pilota, com per m'interpreti. No podeu dir...
Ni en la trajectòria, ni en res.
Amb tot el meu respecte, aquest porter que és de la 11, si el té davant, diu que no el veu.
Si no el veu, està mirant la pilota. La pilota. La pilota està 20 metres per l'aire, l'està mirant
a dalt. Però si és tan impossible, per què salta Ferran?
Aviam, no sé, si tu, ah, tu ets porter i et salta un tio davant, t'està distraient. Et distreu. Aquest senyor no està quiet, està distraient. Clar, si arriba com si no arriba,
llavors, Sergi,
si distreu, pues, intervé, i si intervé, pues, s'ha d'anul·lar.
No, llegint aquest informe circular i tot plegat, es veu clarament, potser que és penal, però llavors com s'argumenta aquest canvi de criteri?
No, que és fora de joc.
Que és fora de joc. Com s'argumenta el canvi de criteri?
Una altra cosa, si s'ha de posar, si s'ha de posar una mica d'ordre. Mira, jo em salto tots els temes aquests. Aquí el que s'ha de buscar és un president de la federació, que sigui consensuat per tots, jo proposo el senyor Vicente del Bosque, perquè posin ordre d'una vegada per totes. I que aquest senyor comenci a posar ordre a la Federació Espanyola i que faci regles, perquè aquest senyor ha sigut entrenador, jugador, és una persona excel·lent com caràcter i com tot, perquè si no acabarem tirant-nos dels cabells i tirant-nos d'un balcó a baix els seguidors d'un club i els d'un altre club també. Perquè clar, és que entrem en detalls. És allò com quan parleu, dieu, no, 4-2-4, no, 4-3-3, no, a la banda de posar aquest, no, clar, cadascú té el seu criteri, doncs a l'arbitratge passa igual, aquest senyor considera, a més ho fa perquè li marca la línia, li marca l'àrbitre assistent.
Tu, Sergi...
I el VAR li diu sí. Que sí. Bueno, jo no sé si anava a 6 metres, o a 4, o a 20, però que salta, i que el jugador, i que el porter el veu.
Bueno, jo aquí, aquí no estic d'acord, el porter ni
no,
el veu.
Bueno, no,
el porter si no el veu. El porter no el veu. Està mirant la pilota tota l'estona.
Mira, Poqui.
Que està mirant la pilota tota l'estona. I els dos centrals igual. I els dos o tres o deu centrals que té el Granada allà, els que estan al terra tirats fent cuento, no. Però els altres centrals estan mirant la pilota.
La sensació que dona Sergi és que el porter Ferreira segueix la pilota. És a dir, que Ferran podia ser-hi o no ser-hi, però segueix la pilota i li passa per sobre.
Absolutament.
Hi ha una cosa que és divisió perifèrica. La visió perifèrica d'un porter ha de ser bastant potent per saber quants jugadors té per allà d'un i d'altre equip. O sigui, què em dieu? Que aquest senyor només veu una cosa en tot el camp? Que només té visió macular?
Veu la pilota, veu la pilota.
I Sergi,
només veu la pilota, aquest senyor.
Sergi, abans d'acabar, i tu que vas ser àrbitre professional... Les pressions realment afecta, ho dic perquè Sotogrado és sospitós habitual, i no sé si aquestes pressions que venen des de Real Madrid Televisió, entre altres coses, si poden realment afectar en casos com aquest, on hi hagi tant detall.
Bueno, aviam, això depèn de la personalitat de cada persona. A uns els afecta i a uns altres no els afecta. A uns els afecta positivament i a uns altres negativament. I bueno, i si no, ja posats a ser àcids, bueno, doncs per això s'ha establert aquesta figura que necessiten un assessor, no? Com era el fill de l'Enrique Negreira, que anava d'assessor de los árbitros. Escolta, aviam, la primera cosa que s'ha de fer és quan es seleccionen els àrbitres buscar algú que pel seu temperament ho aguanti tot. Però com que la selecció no sabem com es fa, no sabem ni com pugen ni com baixen, i per tant jo continuo dient el mateix. A l'arbitratge en aquest moment tots no són els millors. Hi ha uns quants que sí, uns altres que jo no sé com han pujat perquè no ho sap mai ningú. Mai. Això és un secreto, vamos, enriete tu dels que tenen a l'Estat, aquí a Espanya, als Estats Units, i tot això. És el gran secreto.
Fa anys, pugen... això, eh? Fa anys.
No, perdona, vaig entrar l'any 71 i ja era així.
Conclusió...
1971.
Senyor Albert, torni a l'arbitratge, eh? Ha de posar pau. Moltes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos, posar-nos una miqueta les coses en ordre, perquè aquí ja ho veus que estem molt desordenats i els àrbitres encara han de començar a parlar, almenys tots amb un mateix criteri. Moltes gràcies, Sergi Albert.
A vosaltres.
Gràcies, Sergi Albert, gràcies.
Gran opinió, gran opinió.
Bueno, la cosa ha quedat repartida, el Sergi Albert amb el Roger Saperes i el Molló, que és gol ben anul·lat.
L'Àlex Almas.
L'Àlex Almas.
No, ara anava a dir.
Val.
Primer he dit els que han dit gol ben anul·lat. I els que diuen gol...
Els que no han jugat a futbol.
Gol mal anul·lat, l'Àlex Almas, el Joan Poquí I el gat negre. I el gat negre.
I el senyor Sergi Albert, jo l'apreciava.
No, he dit a l'Àlex Dalmas, el Joan Poquí i el gat negre. Per tant, jo ho tenim. Bueno, anem ara, canviem, girem full, anem al partit, deixem el tema arbitral i anem al joc del Barça. A mi una de les coses que m'ha sorprès més va ser el post-match, on tant Xavi Hernández com Sergi Roberto van fer una anàlisi de que coneixien perfectament els perills del Granada i fins i tot el crac del Granada que ens en va enxufar dos i no ens va fotre un tercer perquè la pilota va en el pal. Escoltem.
El que no pot passar és el primer gol. No podem tolerar. Hem parlat de que saltaven els pivots.
Hem parlat.
Agressius al nostre, a qualsevol pilota filtrada, doncs els 30 segons encaixem un gol que ens fa titubejar massa, no?
Sabíamos que teníamos que tener cuidado con las pérdidas porque sabíamos que Brian era muy, muy rápido arriba, Lucas Boyer pues muy fuerte también, sabíamos que saldrían a la contra y así ha sido. Ya te digo, hoy ha sido el primer gol muy rápido, sales a jugar y bueno, es lo que te he dicho, sabíamos que ellos apretarían mucho dentro, como también hacía Loporto, que los dos pivotes saltaban mucho a los medios, así que había que tener cuidado, pero bueno, ya te digo, creo que el equipo ha pelado hasta el final.
Bueno, que s'ho sabien? Perquè ho veuen molt en cap, es pensava, bueno, no coneixien a Brian Zaragoza, sí, no s'ho sabien. S'ho sabien perfectament.
Serà de la selecció, directament, després del partit.
Sí. La pregunta és, si s'ho sabien, ho sabia el Xavi, ho sabia en Sergi Roberto, que fa, escolta, una explicació perfecta de com juga el Granada... Quan surten al camp, què passa?
Fan maleïda la frase aquesta de venga, salimos desde el inicio metidos.
Bueno, aquesta frase ens la fot cada dia l'Àlex Reformós, cada dia que arriba ens fot aquesta frase que és com una turra. Cada dia salimos desde el inicio
metidos.
Bueno, pues no sé on surten metidos, clar, perquè deuen estar metidos no sé, al mòbil encara.
Quan comencen una segona part i es va guanyant i ho seguimos igual, encaixen el gol. Això sempre. Llavors és veritat, Toni, que ens quedem tots parats dient com pot ser que sabent que Brian Zaragoza era el jugador més driblings de la Lliga, un talent que, fixeu-vos, ja ha anat a la selecció per la baixa de Jeremy Pino, com pot ser que no s'ordenessin millor? I després hi ha una altra història, que és que Araujo, clar, el veu com les gasta i fins i tot li acaba explicant això o dient això a cau d'orella al mig del partit.
Sí, es verdad que con Ronald he hablado varias veces y me ha dicho, cabrón, no corras más, riéndose así de broma. Es muy buena gente, Ronald es muy buena gente.
Això és el que li diu, Brian Zaragoza explica que Araujo li diu, oye, por favor, no corres más, perquè al final el tenia de corcolls. Recordem que Araujo va entrar per Koundé. Àlex Dalmas, a Mundo Deportivo recordo un article que deien, compta amb Brian Zaragoza, el jugador que más dribla, incluso lo comparen con la Lamine Yamal.
Deportivo.
Bueno, tots els diaris, tothom.
No, però a part del Mundo Deportivo, que estava molt bé, sí? O sigui, cony, és que els hi diu al Xavi, estudia el Xavi, la prova és que el Sergi Roberto t'explica el que els hi han explicat, la pregunta és que no només és aquest partit, sinó és que portem tota la temporada... que el Barça sembla que doni avantatge de dos gols.
Jo no sé, Àlex, si això és falta de concentració, perquè ja ho saben, si estàs avisat, o si una cosa és dir-ho sobre el paper i l'altra és trobar-t'ho a la gespa i la cosa canvia.
Bé, hi ha de les dues coses. Per mi, el primer gol és falta de concentració, és no entrar bé el partit, com tu has dit, no està metido, és una errada i són dues passades verticals i l'agafa Brian. Hi ha un segon punt, i és que Brian Zaragoza no és el millor regatejador de tota la Lliga, no, és el millor d'Europa. És el que tenia més regats bons d'Europa fins a arribar al partit d'ahir. Però normalment juga a la banda. I el que va fer Paco López va ser posar-lo per dins, posar-lo com a segona punta, que és una de les coses que estan fent tots els rivals del Barça últimament, jugar amb dues puntes. Per què? I això ja ho enllaço amb el que dèieu de les dades defensives generals. Perquè el Barça està defensant diferent. El Barça està atacant diferent i, per tant, està defensant diferent. Està atacant només amb dos, està defenent només amb dos, i, per tant, cada vegada que els rivals li posen dos puntes, està defenent les transicions, les contres del rival, home a home. I això és el que passa en el segon gol. És a dir, en el segon gol, tant Koundé com Christensen estan ben col·locats, estan en vigilàncies actives, però Brian Zaragoza, diguéssim, que supera Koundé, i a l'estar home a home ja no tens ningú que et faci l'ajuda, i així arriba el segon gol. Però bàsicament és això, és que el Brian té molt desequilibri, és molt bo, però perquè el Barça està atacant i defensant diferent al que feia l'any passat.
No, és que sobre això que diu l'Àlex estic molt d'acord. Jo crec que molts rivals el que estan fent ara és... Jo crec que el Barça ha canviat una mica el seu dibuix amb l'arribada del Joao, perquè té un lateral dret que puja molt, que pràcticament és un migcampista, i moltes vegades tots els equips rivals van a buscar el forat que deixa Cancelo quan està atacant. I el segon gol del Granada ve per aquella zona, Àlex, d'anar a buscar una mica el forat, llavors ha de sortir Koundé i és quan Brian li fa el que li fa. Però crec que el Barça s'ha d'equilibrar una mica més, perquè amb Cancelo crec que encara no ha acabat de trobar aquest equilibri.
I és un jugador que fins ara no havia anat convocat mai amb la selecció espanyola. El preu de mercat és 10,5 milions d'euros. La pregunta és...
Prou de la selecció espanyola, home!
Prou ja!
Clar, ningú s'ha fixat en aquest jugador. Ningú s'ha fixat amb la velocitat.
I aquí n'han fet propaganda. Sí.
Quants el tenim ja de lesionats?
Home, ara,
ara hi ha 5 importants. Koundé, De Jong, Rafinha, Pedri i Lewandowski.
Sí, una altra... I la Minya mal.
Ja, bueno, Lamin, és veritat que ara s'ha explorat, però en principi Lamin, després de l'aturada...
Se'n va a la selecció.
Se'n va a l'excursió.
La persona que està lesionat no s'ho creuen i se l'emporten allà per...
Ens l'acabaran de xupar!
Juguen a Sevilla el dijous. I no sé, Àlex, jo no sé si aquest jugador no el tenien controlat. Tu suposo que sí que el tenies vist, però per què no ja estava a l'òrbita blaugrana un futbolista ara econòmicament bastant assequible i tan ràpid, tan desequilibrant?
14 milions de clàusula.
Sí, jo sí que el tenia vist i segur que el Barça el tenia, segur que, perquè la temporada passada ja va donar bé, ja va ser molt conegut, perquè de l'ascens del Granada ell és el principal lector, però vaja, imagino que d'aquest tipus de jugadors, i quan juguen a una categoria inferior, sempre hi ha la incògnita sobre com respondrà a l'èlit, al primer nivell. Però vaja, ja estem veient que en aquest inici de Lliga Brian Zaragoza no és el primer partit que fa que se surt, sinó que hi ha hagut alguns que ha jugat d'aquests 9 partits, que ha estat molt, molt bé.
Bé, anem a veure si esteu d'acord o no amb Xavi Hernández amb l'anàlisi del partit del Barça ahir a Granada.
Hoy sí, hoy hemos jugado bien a fútbol, sí. Hoy sí. Creo que hemos merecido ganar, lo ha visto todo el mundo, ¿no? Hemos dominado el partido de cabo a rabo, dos errores o un error nuestro. Creo que el segundo gol es más acierto del Granada, el primero es un error nuestro, está claro, y al final nos ha hecho ir a remolque todo el partido, pero creo que es un buen partido, no nos podemos quedar en el resultado, así como el otro día nos quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien. Hoy se ha jugado bien a fútbol, si se analiza, se analiza justamente.
A ver, Joan Poqui, ¿el Barça va a jugar bé?
Sí, crec. Barcelona va mereixer guanyar, indiscutible, va controlar el partit, indiscutible, però dues coses. Una, no va acabar d'atacar, penso jo, amb el ritme que ha d'intentar atacar quan et defensen, quan et trobes equips amb 10 tios defensant, perquè al final el Granada, quan tota la segona part va deixar un home sol a dalt, que el pobre home anaven ofegats, i els altres tots a defensar. Per defensar aquest tipus, per obrir forats en aquest tipus d'estructures, el que sempre s'ha dit que cal és moure la pilota molt ràpid, amb una vall, i buscar forats d'aquesta manera. El Barcelona això no ho va acabar de fer bé. És veritat que va haver molt, molt, molt control de pilota, va haver moltes passades horitzontals, però no va haver un ritme de pilota alta. Aquesta és una cosa que dic. I dos, estic d'acord, ja ho heu dit el Roger, ho ha dit també l'Àlex i el mateix Xavi, el primer gol és intolerable. És intolerable. Els 18 segons, perquè no són 30, són 18 segons de joc, que et marquin un gol és d'una manca absoluta de concentració. A part que Gavi fa una cosa que també és de primer de futbol, de pre-Benjamí, que és... Ostres, a prop de la teva àrea no et giris si reps d'esquenes.
No te gires.
I ell rep una passada d'esquenes arriscada i en lloc d'assegurar, passant al lateral o al porter, el que fa és intentar regatejar i perd la pilota a la frontal de l'àrea. Bueno, per mi hi ha dos factors. Un, el Barcelona no va acabar d'atacar bé, i dos, una errada de concentració inacceptable.
I no creieu que en aquesta errada de concentració hauríem d'afegir, pregunto, quan el Granada, després de que el Barça remunta, empata 2 a la següent jugada, estan a punt d'una altra vegada, Brian Zaragoza fa una jugada i va la pilota al pal per una altra pèrdua de Gavi.
És que també altres partits ha passat que el Barcelona... No, i la temporada passada igual. Ha hagut molts d'aquests 1-0 que ha fet el Barcelona. El Barcelona ha estat jugant raonablement bé, ha controlat, ha dominat, i al moment que fan el gol, pum, és com si baixes de revolucions. I aquest equip no és prou superior al rival com per jugar baix de revolucions. Ara. És a dir, el Barcelona, de Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, accelerava i desaccelerava quan li semblava correcte, quan volia. Aquest Barcelona no. Aquest Barcelona ha de mantenir les revolucions altes sempre, perquè si no, aquestes baixes de tensió costen gols.
No, jo crec que en el final de la frase s'explica el sentit del que vol dir Xavi. Jo crec que ve calentet del partit de la Champions. Sí, sí. A ell li va saber molt greu, que creu que no es va donar prou valor a la victòria de la Champions i que es va posar més el focus en el partit que va fer el Barça. Jo crec que és una cosa, i que Xavi ha defensat sempre, és algú que ha dit que, per exemple, que Mourinho no passaria a la història perquè el futbol que va fer no era prou destacat. Doncs crec que ha d'entendre que quan ell és una cosa que ha defensat, valorem la importància de la victòria, que per mi contra el Porto va ser molt important, però també com ha jugat l'equip. Jo crec que dir ahir que el Barça fa un bon partit, jo no hi estic d'acord.
Jo crec
que el Barça fa una millor segona part que la primera i que és capaç de generar ocasions, però el rival era el que era i la Granada és un equip defensivament molt fluix.
Àlex Dalmas.
Jo hi estic d'acord en part, però amb matisos. És a dir, per mi el Barça ahir ataca millor a una defensa de 5 del que ha fet altres dies, del que va fer el dia del Celta, del que hem vist, del que va fer a Mallorca i del que va fer bastants dies de la temporada passada. Jo vaig veure... jo crec que Gundogan jugant de 6, jugant de pivot, li va donar més sentit a la circulació. Jo crec que va haver-hi més mobilitat a dalt, crec que va haver-hi més intercanvi de posicions, crec que van haver-hi més ruptures, més entrades de la segona línia, tant des del costat de pilota com des del costat llunyà. Això sí, crec que el Barça, i no d'ahir, sinó de ja fa diverses jornades, una vegada arriba a l'àrea rival li falta aquest punt d'inconsciència que a vegades el veig massa acadèmic. Això és opinió personal, és a dir, a vegades volen no perdre tant pilota que acaben sent un punt previsibles. És a dir, a vegades, quan tu estàs molt a prop de l'àrea rival, perdre la pilota no és una mala notícia, perquè tu pots atacar aquesta pèrdua i desorganitzar el rival, no? És l'únic però que li posaria, però per mi va atacar bastant millor. Després, els dos errors dels gols, o l'error i després aquesta transició perquè està defensant diferent, el penalitzen, però en quant a joc pur sí que hi estic bastant d'acord que va estar millor que altres dies.
Sí, jo crec, només molt, molt ràpid, que al Barça li continua faltant un rematador o algú que aporti gol quan no hi ha davant d'opció.
Però també cal destacar, això, que ara que queda malament dir-ho, però, bueno, queda malament, no, o sigui, mai ho recordem, però el Barça té baixes molt importants. Sí, o sigui,
però crec que no té un substitut
totalment
de garanties per Lewandowski.
A veure, que li preguntarem a...
Mitja equip titular.
Sí, no, per això ho dic.
Són 5 baixes que si tu a principi de temporada dius qui jugaria a la final de Champions? Però segurament els posa tots 5. Per tant, això també cal tenir
no, per això ho dic, perquè la gent no té... A vegades són molt crítics, però també hem de pensar que no hi ha Pedri, no hi és De Jong, ara no tindrem a Koundé, que Gavi, per cert, Gavi, que li va trinxar els genolls d'una manera involuntària, però també...
No, perdona. Perquè li van empènyer.
Ara.
Gavi cau a sobre. Bueno. De Koundé perquè l'empènyen.
Sí. I hi ha una altra jugada
que no li hem preguntat al senyor Albert, perquè...
Però per què no li has preguntat?
Bueno, perquè m'he liat amb el tema del fora de joc.
Estaves calent.
M'han fet joc de mans i he picat. Ara. I he picat.
Una ferrona.
Hi ha un penal com una casa.
A Christensen.
Però un penal com una catedral, però tremendo. O sigui, com l'Alhambra de Granada.
Ara.
Enorme. L'agafen, el tirar a terra. El Sotogrado ho veu. Ho veu, perquè està allà. La pilota està en joc, tant que li agrada el senyor Albert, que la pilota està en joc.
Ara.
Que passa saltat. Pues, aquesta jugada, el Sotogrande, obrer, ho veu.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
I en lloc de pitar el que fes aplicar el reglament aquest que tant els agrada llegir i recordar-nos, doncs aplica, li pica penal. No, adverteix en el... aquest, en el... en el Ignasi Miquel, que és el que li va fer va enganxar, de que no la volves a fer. Home, no la volves a fer. Li has fotut un penal
com
una casa.
Hombre.
Cony, pues pita'l.
Totalment d'acord amb el Poqui. És cert, és una jugada. Digues, Gavi. Bueno, què
dices?
Sí, és verdad que lo sabemos todo de Granada.
Sí, lo sabíais todo, pero no...
No nos puso horas de vídeo. Sabíamos sus peligros, pero esto es como el carnet de conducir. Una cosa es la teoría y otra es la práctica.
Claro, claro.
Tú puedes aprobar la teoría, pero luego pillas el coche, te metes un ostión.
Claro.
Y es lo que nos pasó. También
sí, no sería la mejor metáfora, pero bueno.
Me dijeron que no lesionara a ningún jugador de mi equipo, sí, y pues lo hice. Salí a muerte por el Barça, y agarré con todo lo que se pusiera por en medio y me cargué a Koundé. Pero bueno, es lo que pasa, son pequeños daños colaterales.
Hem de posar la lupa a Gavi, y segurament em donarà la raó, amb dos coses que fins ara el Barça sembla que va endavant.
¿Dónde hay que meter la lupa?
Va evolucionant, però hi ha...
Busca una hormiga i crema-la.
Hi ha dos aspectes que anem cap endarrere.
Es que, a ver, a mí me dijeron... Edgar, ¿no? Te llamas.
Sí, correcto.
A mí me dijeron en una entrega de premio que no dijera Vizca Barça, y yo no lo pude decir.
En el final no digo Vizca Barça, ¿no?
No.
Claro, Xavi, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía que siempre ha estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça. Muchas gracias, Vizca el Barça.
A tope, sempre a tope.
Has de fer cas a Xavi Huarte, que t'assessorarà molt bé.
Que no ponen tantos vídeos.
Deixa'm fer una pausa. Deixa'm fer una pausa.
Després posem aquesta lupa, que al Gavi no li interessa, però crec que és important, eh?
Com se juega una pausa.
Una pausa és res, són 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1. A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, que us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Tu vols tenir un bon dia?
Let's go!
Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Amb la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
I tens molt a fer. Podràs visitar la Fira Ramadera, el Mercat de Productors i l'Espai de Tast, la Fira del Vehicle d'Ocasió, la Fira del Dibuix i l'Espai d'Eficiència Energètica i Energies Renovables.
I podràs participar en un escape room al carrer i en més de 80 activitats per tota la família que t'esperen al centre de la ciutat. El 14 i 15 d'octubre, vine a la Fira de Sant Lluc d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, als millors musicals i teatres o als teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta't les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Xocolata Geelong us està oferint el temps afegit del versió RAC 1.
Després del seu èxit a Pedralbes, aquest Nadal torna a Barcelona l'experiència lumínica més impressionant. Natura encesa. I amb una nova edició, Origen. Descobreix l'univers dels primers éssers. Visita Natura encesa, Origen. Del 20 de novembre al 21 de gener. Entrades a naturaencesa.es.
Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Estem en el temps afegit, Edgar, a veure. Sí, quines altres qüestions vols treure, vols posar sobre la taula?
Hi ha un nom que l'Àlex ha passat molt de pressa, però sí que ha dit una cosa interessant i que aquí la redacció el comentem molt, que és la posició de Gundogan. Hombre, va passar de 8 a 6, és a dir, de posició de mitja punta o d'interior.
No, Gundogan.
A pivot defensiu. Àlex, Gundogan realment és una peça interessant per actuar com a 6, com a pivot defensiu, més que no pas a l'interior, on es perd una mica més?
A mi m'agrada molt de 6. A mi, bueno, jo crec que hi ha partits per tot. És a dir, jo imagino que Xavi en el seu cap tenia que seria un partit de molta possessió i que, per tant, la pilota havia d'anar de costat a costat, que tindria molta pilota a camp rival i per això va posar Gundogan. A mi em sembla que li dona una qualitat, un plus de qualitat en aquesta posició cada vegada que li passa la pilota pels peus, perquè interpreta bé, perquè sap on ha d'anar la passada, perquè fixa bé. A mi em sembla molt interessant. De fet, jo a principi de temporada era dels que apostava
perquè en aquest quadrat, en aquesta part baixa del quadrat que tant us agrada dir aquí, eh?
No, l'altre dia ens vas parlar de la part alta del quadrant. Sí, avui has baixat... Avui ens l'has baixat.
Trigonometria.
Això és el Xavi el que ho ha posat en...
Sí. Sobre el taulell. Digues, Àlex. No. Bueno, no ho sé, l'Àlex doncs, aquí ens explica.
Doncs a la part baixa del quadrat, avui, a mi, la combinació que més m'agrada és Frankie de Jong amb Gundogan. Crec que és la que li dona més sentit. I de moment està jugant Romeu aquí i ho està fent bé, eh? Però a mi la combinació aquesta m'agrada molt precisament perquè Gundogan és un plus. Sí que és veritat, Edgar, que si no tens Pedri et falta aquesta peça a dalt, a la part alta. Llavors, clar, per això Xavi va jugant entre posar-lo a dalt, posar-lo a baix, però futbolísticament jo crec que veu coses que la resta no veuen.
A mi ahir per primera vegada em va agradar Gundogan en la posició que va jugar la segona part. El Poqui fa una cara com...
Perdona,
si va ser dels millors.
No, si ja noto aquest... es diu hype, no?
Hype.
Ahir a la nit estava escoltant aquí la tertúlia post Dani Solsona...
Però al mig del camp, no a dalt.
Correcte. Bueno, Dani Solsona va dir que havia estat el millor.
Sí, bueno, no,
doncs... Molt respecte, doncs és veritat que és
perico. Coincideix... Bueno, doncs mira, coincideix
amb el
Dani.
Però veus un canvi... Tu no. I ara l'Àlex també coincideix... Sí. Jo ho vaig... No sé.
No ho veus.
No sé, el veig lent, sincerament.
Lent. Sí, bueno, no sé. Això hi va dir un tertulià, no diré aquí, que em va dir que li sobraven uns quilets.
Bueno, no ho sé, això jo no...
Bueno, jo t'ho dic, a mi, un tertulià que el tinc en consideració. No ho puc dir.
No es pot dir.
Em va dir, li sobra un quilet.
Amb el City sí que hi havia partits que jugava més enrere. Amb en Rodri hi havia partits que feia més d'interior pur. Però jo el veia diferent, sincerament, eh? El veia més... Potser és que l'equip estava més amb més automatismes que el Barcelona actual, però bé, no ho sé, jo el veig i torno a repetir, que jo trobo que li falta una miqueta de dinamisme.
Clar, aquí li falta un punt de dinamisme, sobretot quan entra de titular, perquè sortint de revulsiu és el Tauró, però ahir de titular va ser més aviat ben
ahir va ser més carcassa, sí.
Més sardineta.
Àlex, parlem evidentment de Ferran Torres. Ahir juga com a substitut de Lewandowski, fins ara no havíem tingut cap tipus de recanvi, el posem amb ell de fals nou. Et va convèncer?
Jo crec que va fer el que va poder. Jo crec que ell no és un nou, no és un jugador amb instint de nou, amb instint rematador. I jugar amb tres centrals i Messi comences anant per darrere de marcador i se't posen... No era un partit fàcil. Jo crec que el que buscava Xavi amb ell era sortir molt de zona i que entrés gent de segona línia. Però, home, és evident que Ferran és un jugador molt dinàmic, és un jugador que normalment té ocasions de gol, perquè no para de desmarcar-se en la ruptura, no para de fer moviments, però no té instint de nou, no és un golejador. Per tant, jugant allà, crec que fa evident una de les carències de la plantilla, i és que no tens un segon Lewandowski, un segon nou que et pugui jugar en partits com el d'ahir.
De fet, el Roger, que és una persona que sempre compleix, ell fa la carta als Reis al setembre, i ja fa temps que ell ha posat un substitut de Lewandowski, un nou referència, en aquest cas, que entri des de la banqueta.
Jo crec que ara el Barça el que ha de fer és els deures per intentar poder inscriure Vitor Roque, que és el davanter que tu ja tens.
Si està coix, està amb el peu enguixat.
No. Més tres mesos. Quina decepció. Pensava que el Roger ara faria campanya perquè vingués Lionel, ara que s'acaba la temporada allà de Miami,
home,
que ens ha eliminat.
Home, és que el portaríem els ulls tancats, jo.
Ja.
Però de davanter centre...
S'inflaria a fer gols.
No sé, què en pensa Julio Salinas?
Jo, la cosa que m'agradaria dir-te, en aquest moment, quan l'esteu parlant d'això, l'autèntic no soc jo, que si agafa i li metia un canyardo a la pilota, que això no havia cap dubte d'aquesta història. Si no van decidir...
Perdona, és que de davanter centre, que tu has estat davanter centre.
Hola, sí, he estat davanter centre, sí.
Si t'he saludat abans.
Hola.
De davanter centre la gent es pensa que és molt fàcil.
No, és que té que estar de la pilota que sí, venen en la defensa, encara el porter
distreure, i jugar d'esquenes a porteria.
Jugar d'esquena a porteria, això és molt complicat, perquè no saps on està el porter, i quan te gira pots tenir-lo a pràcticament davant d'un bon i encanyonar tu, o lo pots tenir desplaçat i de que fotre-li para que no. Això és molt més complicat de lo que molta teoria, però la pràctica té que estar allà per fer-ho. I això té que ser un no com jo.
I el Cojo no el posava d'extrem,
el
Julito. Sí, jugar d'extrem quan la meva posició era una altra. Jo em vaig adaptar a jo.
Sí, bueno, a tots els que eren de mateix centres, no sé què passava, que el fotia... El Lineker també els va escurar, l'Stoikov, que també el va escurar.
Sempre explicava que un dia gairebé no surt del lavabo quan Johan fa una alineació i veu que l'únic defensa és Serna. sí. I diu, però què està passant aquí? I li posa Eusebio i Agoico de laterals. Clar, una corifada, que a tu ahir, per exemple, Toni, vas trobar a faltar una corifada.
Sí,
no?
A mi ahir m'hagués agradat una corifada. Per exemple, doncs... No, hagués posat, per exemple, de davanter centre a l'Araujo, perquè va fer una jugada que va estar a punt de marcar, que vaig pensar, mira, pròpia de Lewandowski.
Ara t'hi
ficaré. I els últims 10 minuts vaig pensar, hòstia, doncs, si... Que era, perquè el gol arriba de pilotes a l'àrea. Doncs vaig pensar, doncs, ja fes una corifada, posa l'Araujo i posa el de davant.
Bueno,
què passa? O el Salinas, serà que Cruyff no...
Ai, per favor,
m'estic posant nerviosa. Què passa?
Vols saber una corifada que em feia a mi el Johan, que això no ho he explicat mai.
No, a veure.
A mi el Johan em deia, prepara't que vas a jugar. I jo, per què ho feia? Per què no sortí de festa? Aquesta era la corifada. O jugava o no jugava. Però ja no sortia.
Abans de Wembley.
Abans de Wembley.
Wembley va ser un dimecres.
Prepara't
que vas a jugar, Julio. I d'aquesta manera ells assegurava que tu no sorties de festa i estava allà...
Julio, el Johan ho va dir una setmana abans de que arribéssim a la final, et va dir, Julio, seràs titular perquè durant tota la setmana et cuidessis i no juguessis.
Que tothom pensava que jugaria Ricci-Bicci.
Sí, és que Salinas no havia jugat mai. I després, Toni, hi ha dues coses...
El mejor 10 d'Europa.
Era el 10.
Ara... Ho dic perquè Cruyff...
Un guant de seda.
Sí, Cruyff ens va vendre també cada pel·lícula de, que tot, li compràvem tot, eh? Sí, sí. Però, bueno, hi ha coses que...
Va fer un gol
que,
un dia al Celta.
Sí, sí. Ricci Vizque, que era el mejor 10 d'Europa, un guante que se'l va posar per fer de Michael Jackson a casa seva amb un... ara que arriba Halloween.
Ai, tanta qualitat.
No, bueno, és buenísimo.
Clar, va tenir poques opcions.
Muy bueno.
Va tenir poques opcions.
Tiene su calidad. Sempre tot era tiene su calidad. La del Vizque no la vaig veure mai, la calidad.
És veritat que va topar, que era un dels estrangers, que clar, amb l'Audrup i Stoichkov, poques vegades, sí. Recordem que podien jugar només 3 estrangers.
I bueno, que el coneixien a casa seva. Sí, bueno, què?
No, anava a dir que normalment...
La temporada de Wembley podien jugar a Europa 4.
Sí, 4, sí, exacte, 4.
A la Lliga no, però...
Bueno, Julio, per favor. No,
hi ha moltes vegades que sempre mirem endavant, però jo vull preguntar-li a l'Àlex per què en dos aspectes el Barça sembla que vagi endarrere. Un, l'hem estat parlant una miqueta abans, tema concentració. El Barça en 4 dels 9 partits comença perdent i ha de remuntar. Villarreal, Celta, Mallorca i ahir contra la Granada. Això per una banda. I per l'altra, la temporada passada, treien pit dient que era un equip molt sòlid en defensa i a porteria. Portem 10 gols en 9 jornades de Lliga.
10 gols, eh?
En 9 jornades. Llavors, Àlex, què passa? Es defensa diferent? La culpa és que ara hi ha dos laterals molt profuns i fa que es desvesteixi més la línia defensiva? Què està passant? És un tema de concepte?
Sí, sí i no. És a dir, hi ha una part que són errors individuals i és concentració. Això està clar. Començar encaixant per darrere el marcador moltes vegades han sigut per errors individuals. Venim del partit d'ahir, però també recordo Mallorca, aquella pentinada en què els dos centrals estan paral·lels, etc. Però si anem al que jo crec que és més important és que el Barça està defensant diferent, el que us deia. Està jugant amb dos laterals ofensius quan l'any passat, recordeu que un lateral era central, no? Era lateral central i per tant tancava amb tres. Dit això, jo crec que el Barça necessita aquesta evolució, necessita, perquè no hem d'obviar tampoc que l'any passat el Barça és el campió amb menys gols de les 5 grans lligues. I no hem d'obviar tampoc que la Champions, dels 4 partits que el Barça té contra equips importants, que és els dos contra el Bayern i els dos contra Inter, només amb un aconsegueix marcar gols. Els altres queden porteria zero, és a dir, no aconsegueix marcar. Crec que el Barça necessita una evolució ofensiva i crec que no sé si serà per als dos laterals i buscar coses noves, però que ha de buscar. Xavi no ha trobat la tecla, perquè estem veient que l'equip encara està desequilibrat i que estan encaixant transicions i contres. Però jo sí que crec que s'ha de buscar alguna cosa nova, perquè si no el Barça no tirarà endavant, no evolucionarà i no tindrà opcions de competir, de tirar endavant a Europa. Per tant, jo aplaudeixo el camí aquest. Ara bé, a l'equilibri l'hauríem de trobar ràpid, perquè sí que és veritat que les xifres defensives doncs ja són massa.
I veurem, Àlex, jo tinc el dubte de què és el que fa a Xavi contra el Madrid.
Aquí està.
És a dir, perquè no m'imagino jugant amb Cancelo i Valde ara mateix. Jo estava convençut que jugaria Araujo, Christensen, Koundé i Cancelo a l'esquerra, aquell partit.
Koundé ja no el tindrem.
Perquè si puja Cancelo, tanquis amb tres centrals. Ara Koundé no hi és i no sé com trastocarà això els plans, però jo estava convençut, Àlex, que faria això Xavi el dia del Clàssic.
Sí, és el més probable, és el que vam veure la versió de...
Per tapar Vinícius a la dreta, perquè si no em Cancelo a la dreta, jo crec que això pot ser
un festival de Vinícius.
Jo us diré una bogeria, una bogeria que és personal, però tenint en compte les baixes i tenint en compte que no pots actuar amb Araujo a la dreta i posar la teva parella de centrals que està jugant sense Koundé, Jo posaria Valde a la dreta i Cancelo a l'esquerra, i que Valde sí tanqués com a tercer, diguéssim, central lateral, i que a la vegada defensés a Vinícius.
És que sempre que parlem del Barça...
Mira, hola,
otra vez, una otra vegada.
Jo no diré cap...
Una matralleta.
No, jo no diré cap bolleria.
Una bolleria, digues una
bolleria. El motiu, la clau, perquè el Barça en casa de gol és molt fàcil. Mira, el primer defensa ha de ser el davanter.
Això no s'ha dit mai, això. Això no s'ha dit mai.
I això és molt important.
No,
si no para la jugada a l'àrea de l'equip contrari, té poc a guanyar i molt a perdre. Si el davanter no defensa,
sí, no,
i la defensa no ataca, no hi ha res a fer, Toni. Això no es diu mai.
No es diu mai.
Els jugadors s'ho han de creure. Això és molt important.
Sí, no,
el jugador
s'ho ha de creure. Tampoc s'ha dit.
Té que sortir. Jo, en la final de la Champions de Wembley, jo, quan el Johan em va dir que jugava, jo estava cagat. Però al final vaig sortir a donar-lo tot. I això és la clau. O te lo creu o estàs mort. Estàs més mort que si vas a Sant Titanic a buscar la xapa de cava a la bodega.
Si tens la pilota tu, no la tenen nosaltres.
Això no ho he dit, però ho anava a dir.
Clar, un dels jugadors que també és davanter com Julio, molt diferent, amb característiques, és Lamine Yamal.
Home, no té res a veure.
Res a veure, només perquè són davanters. El PC Futbol, Saperetes, ens posarien al mateix lloc el davanter.
Us va agradar més, ahir? Ara us faré una pregunta bomba. Lamine Yamal o Brian Zaragoza?
Brian Zaragoza.
No dic ahir.
Qui ens agrada més?
A mi Lamine. Però una trampa.
Bueno, l'he fet ara.
Per una raó molt simple.
Perquè ahir tothom estava...
Estàs fent trampa.
No.
Sí, perquè Lamine juga contra defenses tancades i Brian Zaragoza va jugar a camp obert, pràcticament. Només, com ha explicat l'Àlex, 1-1.
Exacte.
I, per tant, és molt diferent.
Vols dir que Brian Zaragoza, que abans aquí el Edgar ja el volia fitxar, que ha dit que si algú l'havia vist, amb defenses tancades no el dribla igual?
No ho sé, ho desconec. Dic que comparar el partit d'ahir
jo pregunto.
O els partits que està fent Lamine amb el d'ahir de Brian Zaragoza no és del tot just, perquè les condicions per Brian Zaragoza tenen més avantatjoses que les de Lamine.
Bé, Lamine ja sabem, que està...
Per res del món.
És
molt bo,
té el Soas esquerre tocat.
No us diré una cosa, és molt bo, i escolta'm, i ahir és un nano que és bo i moreno, i ahir a la retransmissió...
Moreno
no cal, però bueno.
A la retransmissió d'ahir, que ho vaig estar mirant jo per la televisió, ja ho van dir, escolta el que deia.
Hoy día súper importante para él con este gol. Lamine Yamal, que ha pasado a la historia del fútbol español con su gol hoy ante el Granada. Lamine Yamal es un pata negra, vino pata negra, el mejor vino para disfrutar de un buen partido.
Hem lligat a Miguel Ángel Román, és un artista, i ho ha lligat molt bé, i deia, mira, em va molt bé aquesta assistència perquè parlava de rècord, i és que és així, Lamine Yamal, el gol que va aconseguir el va convertir en el jugador més jove a marcar en tota la història de la Lliga, amb 16 anys i quasi 3 mesos. Supera amb 11 dies el que fins ara, atenció, era el jugador més jove en haver aconseguit un gol a primera divisió, que era el camerunès Fabrice Olinga. Atenció a la trajectòria, perquè Olinga fa el gol un 2012 amb l'Euromàlaga de Pellegrini. Era un futbolista que aterra a Espanya mitjançant la Fundació Samuel Eto'o, que portava futbolistes camerunesos i d'Àfrica, al Mallorca. Del Mallorca passa a les categories inferiors del Màlaga. Pellegrini el fa debutar, marca un gol, però a partir d'aquí la seva trajectòria, ara té 27 anys, és molt jove, la trajectòria és força curiosa. Després del Màlaga, 2 temporades passa allà, va a l'Apollon Limassol de Xipre.
Qui?
Passa pels Ulte belga cedit.
Qui?
Fitxa per la Sampdoria italiana. Se'n va a Romania a jugar al Vitorul. Passa un altre cop per Bèlgica, al Muscron. Se'n va a Portugal, al Rio Ave. I actualment juga a Romania un altre cop, al Botosani, amb 27 anys. Esperem que Lamine no tingui aquesta mateixa trajectòria, perquè realment, després d'aquell gol i sent el jugador més jove, va acabar fent unes voltes pel món no massa agradables, i encara és força jove.
I López, en parlareu de López López?
Exacte.
De debutant?
El petit Charlie.
Ara, era un extrem, escolta, de la Pedrera molt explosiu, I també va ser un fenomen,
I el Lucendo. I el Lucendo, que el Cruz va pujar del tercer equip i ho va posar directe al titular.
I del Nano.
El camp del Valladolid.
Ara, el Nano. El Nano, què, el Nano? No en parlareu del Nano? Va debutar amb 17 anys,
El Nano s'ho havia de menjar tot, el Nano.
Amb el Bengal, li deien el rival del Gallego.
Exacte. I el Maradona negro. amb banana negra, el bim-bam-bam-bam-bam.
A la Dama Traoré, que era un palillet, i el vam tornar, que semblava un porter de discoteca, Era com un croissant, allò,
I el Gaia Solín, que era el nou Messi.
Sí. Era bon nano, era bon xaval.
Era molt bon nano.
Només parlava aquí d'un debutant.
I de què ens ho dieu res?
No. Collons.
Va, home, va.
Va, que acabarem amb Luis Enrique, que no ens ha tornat a les seves essències i el trobàvem a faltar. Va, que hem d'acabar.
Tenim temps
per Luis Enrique. Va, posa, posa.
No tenim temps, que no hay nada.
Mira que tinc...
No entrarà
Luis. Periodistes tenies que ser, a joderme.
Mañana, Luis, mañana te escuchamos.
Venga, la mierda ya, me tenéis cortado a mí, venga.
Chocolate Xolong us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata. RAC 1.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA Badalona obrirà el festiu 12 d'octubre per fer realitat les teves idees. Resta de botigues IKEA tancades.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod, una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú: estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, però tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni,
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamora.
Les
nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives. RAC1, tots som u.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Doncs un minut, arribarem a les 8 del vespre. Nosaltres ja anem recollint cable. Sí. Edgar, ja diguéssim que ja...
Cable. Bueno, a ver de qué vais a hablar, que era tan importante por no poner mis declaraciones.
No, ara la Bayonesa t'ho explicarà perquè...
Muy bien.
Home, més important és el que està passant.
Sí. Ah, eso sí, eso sí.
No només a Israel, sinó... És que al final, clar, tenim el conflicte d'Israel, tenim Ucraïna, tenim tants fronts oberts.
Sí, sí.
Bayonesa,
què tal? Bona tarda. Tot això... Doncs, i a més aquesta tarda hi ha hagut també reunió entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que el Jordi Armenteres doncs ara de seguida ens explicarà també de què han parlat. Pedro Sánchez, que li recrimina Alberto Núñez Feijóo doncs que vagi en contra del que han dit les urnes i que a més agiti els carrers.
Aquests auriculars, qui se'ls ha posat? Un cap gros? Perquè...
Ja veníem...
Són els teus?
No, que t'explico. Deixa'm explicar un moment. T'ho juro que he tingut la mateixa sensació quan he tornat del Ramon Gené, he dit, ostres, què passa? I me'ls he deixat així, t'ho prometo.
Primer sonen com...
Estan tancats.